Més de 150.000 persones han passat ja per la capella ardent del papa mentre Roma es blinda per uns funerals sense precedents. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Tercer i últim dia de vetlla del papa Francesc a la Basílica de Sant Pere del Vaticà, on les cues per dir l'últim adéu a Bergoglio continuen sent quilomètriques, Joan Bota.
En paral·lel, les autoritats ultimen els preparatius pels funerals de demà amb delegacions de 130 països, incloent-hi una seixantena de caps d'estat. La gran prioritat és la seguretat, especialment en el trajecte entre el Vaticà i l'Església de Santa Maria, on va demanar de ser enterrat el papa.
Enviades especials a Roma, Gemma Bonet i Mònica Mas.
Hola, bon dia. Doncs bé, aquí al Vaticà acaba de comparèixer el portaveu del Vaticà, Matteo Bruni, que ha explicat que la quarta congregació de cardenals que s'ha fet aquest matí ja hi han participat 149 purprats. Recordem que en total són 255, però no tots voten. No ha revelat res del que han parlat ni tampoc la data del conclave. Tot indica que no se sabrà aquesta data fins després del funeral. Mentrestant, les cues aquí fora a la plaça del Vaticà continuen perquè la capella ardent es tanca aquesta tarda.
Bon dia. Des del que preocupa, sobretot, com dèieu, és el trasllat del papa. Així ho han admès des de la Direcció de Protecció Civil Italiana. Es tracta d'un trajecte d'uns 6 quilòmetres per carrers força estrets pel centre de Roma. Segons acaba d'informar el portaveu del Vaticà, serà un trasllat en cotxe a marxa lenta i durarà una mitja hora. Roma ara mateix és una ciutat ocupada per milers d'agents dels carabinieri, efectius de l'exèrcit armats, avions i vaixells de combat per protegir les més de 200.000 persones que es preveu que assisteixin demà al funeral.
Doncs coincidint amb aquest funeral del papa Francesc, avui al Catalunya migdia ens fixarem en l'evolució del catolicisme a Catalunya, que de desemmà puja, en part, pels efectes de la immigració.
El 56% dels catalans es declaren catòlics i això són 4 punts més que fa una dècada, segons l'últim baròmetre de religiositat. A més, entre els joves la pujada és de 8 punts. Per explicar-ho, el director d'Afers Religiosos, Ramon Bassas, contraposa declarar-se catòlic i ser practicant.
En les preguntes que fem en el baròmetre de la religió són preguntes que parlen de la identitat, no necessàriament de la pràctica. I aquí hi ha una petita diferència important. És com preguntes als catòlics. Però vostès creuen en Déu? La meitat diuen que no.
I en plena política, Sumar exigeix l'anul·lació de tots els contractes de compra d'armes a Israel i avisa al PSOE que la crisi oberta per aquest episodi està lluny de resoldre's.
Pedro Sánchez mira de blindar el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, que és el gran assenyalat per aquesta polèmica. Mentrestant, el PP porta el cas al Tribunal de Comptes.
Madrid, Dani Sainz de Aja.
Bon dia. A banda del polèmic contracte per adquirir munició, almenys hi ha encara 9 contractes més pendents de formalitzar. Yolanda Díaz recorda que el compromís del govern espanyol és de no comprar més armament a Israel i insisteix que no es mouran d'esta posició malgrat els intents de Pedro Sánchez de girar full.
A Catalunya, mentrestant, el govern, Esquerra Republicana i els comuns acceleren les negociacions per aprovar la setmana que ve una segona ampliació de crèdit, l'eina que supleix la falta de nous pressupostos.
L'objectiu és aprovar un paquet de 1.300 milions d'euros destinats a ajudes pels aranzels, pels agricultors, després de les pedregades i per garantir els sous dels treballadors públics.
I en la informació internacional, a Rússia, reunió entre el president Vladimir Putin i l'enviat dels Estats Units, Steve Witkoff, amb l'objectiu d'avançar cap a un alto el foc a Ucraïna. Moscou, Cristina Solies.
L'emissari nord-americà porta sota el braç la proposta final de Trump per acabar la guerra. El Kremlin encara hi veu esculls, però no revela quins. Mentrestant, un general de l'exèrcit rus ha mort en un atemptat amb cotxe-bomba aquest matí a la regió de Moscou.
I de tornada a Catalunya, els embassaments de les conques internes freguen ja el 70% de la seva capacitat, de manera que continuen creixent les reserves d'una primavera que ens ha portat un canvi de panorama radical.
Coincidint amb l'emplenament dels pantans, Sau estrena avui el primer pla d'emergències a les conques internes. Us l'explicarem al Catalunya migdia, el dia que Rialb, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, ha donat detalls de les feines per reparar la presa d'aquest embassament.
Rialb, Vera Joan Álvarez.
Hola, bon dia. Els operaris han fet de moment 7 perforacions a la part alta de la presa per localitzar primer la fuita i per taponar-la després. Esperen trobar la fuita en breu, però ja han avançat que la resta de treballs trigaran setmanes. També han assegurat que l'aigua que es perd per la filtració ha baixat de 400 litres per minut a 350 perquè la làmina d'aigua també ha baixat de quota.
Per les 3 arribaran els esports avui des de Sevilla. Laia Tudel, bon dia.
Hola, bon dia.
Ja sou a Sevilla, els enviats especials de Catalunya Ràdio. El Barça també, perquè el Barça juga demà a la final de Copa del Rei. Ja han arribat els jugadors blaugrana, també?
Sí, sí, ho han fet. Han arribat ja a la capital andalusa fa unes dues hores i ho han fet amb una gran novetat, que és Marc-André Ter Stegen. Ha rebut l'alta mèdica i ha entrat a la convocatòria, la primera llista on veiem ja el porter des que es va lesionar el mes de setembre. Pel que fa al Madrid, el rival d'aquesta final, a aquesta hora encara està viatjant, però arribarà aquí a Sevilla també els pròxims minuts. I ho faran també uns 26.000 aficionats del Barça que viatjaran des de Catalunya. Alguns, de fet, ja els estem veient pels carrers del centre de Sevilla, però vaja, el gruix arribarà demà. Al Catalunya Migdia ho tenim tot a punt per explicar-vos tots els detalls de com s'està preparant aquest clàssic de la final de la Copa.
Doncs quan faltin 20 minuts per les 3 des de Sevilla, la informació, igual que avui, el tot costa. I ves que no et truquem, Laia, a la part de la segona hora del Catalunya Migdia, a la part final.
Ja saps el que necessiteu sempre.
Molt bé, doncs per viure l'última hora d'aquesta final, a la qual en queden 36 hores mal comptades perquè es jugui. Ens falta el trànsit. Marilú García, bon dia.
Hola, bon dia.
Quina situació tenim ara mateix a la xarxa viària catalana?
Doncs ara tenim tallada la C15 entre Vilafranca del Penedès i Olèrdola en direcció Vilanova i la Geltrú a causa d'un accident. Pas alternatiu a l'N260 a Guils de Cerdanya per una altra col·lisió. També cues per obres a l'eix transversal, la C25 a Manresa, direcció Girona, i a la C59 a Mollet del Vallès, direcció sud. Per volum de trànsit, la B20, la Pota Nord, entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat, direcció Barcelona, la C58 a Montcadí Reixac, també d'entrada, la B30 a Barberà del Vallès, direcció sud, i a Bellaterra en sentit nord, les rondes, ronda litoral de Fòrum a Barceloneta en sentit Llobregat i de Zona Franca fins al Port en sentit Besòs, i la ronda a dalt a l'altura de Pedralbes a Vallcarca, i també al Velòdrom d'Horta en direcció al Nus de Trinitat.
I ens falta el temps.
A la tienda bitxi.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bitxi Català us ofereix el temps.
Dani Ramírez, bon dia.
Bon dia.
Avui encara tranquil·litat, perquè he vist els mapes de demà i demà sí que s'esperen pluges, no?
Sí, sí, demà hi ha un canvi, avui calma i tranquil·litat, això vol dir sol, vol dir calor moderada. Al matí hem tingut força núvols baixos, es van esqueixant, en poden quedar alguns a la tarda a la part central del país, l'àrea de Barcelona, Prepirineu, Catalunya Central, no preveiem pluja. Però demà ja, matinada matí, es va tapant amb algun primer ruixat a l'interior de Catalunya, Lleida, Pirineu, Prepirineu, punts de la Catalunya Central, i sobretot cap al migdia. Aquesta pluja s'intensifica. Atenció, perquè anirà baixant la temperatura a muntanya. Cal tenir-ho en compte, perquè la neu pot reaparèixer, primer cotes altes, 2.400 metres, però demà a la nit, perdó, demà a la tarda, ja la neu arribaria cap als 2.000 i fins i tot 1.800 metres. A més, pluges. Demà a la tarda, demà al vespre, especialment a partir de les 3, 4 de la tarda fins a les 8, 9 del vespre, estem parlant d'alguns aiguats, de patacs forts d'aigua, sobretot Pirineu Oriental i Prepirineu. No ho descartem en punts de la Catalunya Central o al voltant de la Noguera. Hi ha risc de pedra o calamar-se. Hi ha risc també de pluja forta, de més de 20 litres per metre quadrat, a mitja hora. Ho aparteix amb un avís al Servei Meteorològic de Catalunya, a bona part del centre i nord del país, però sobretot Prepirineu Oriental, al voltant del Berguedà, Ripollès, Lluçanès, Osona... Compte, a la zona del Cadí, la pluja pot ser intensa. En canvi, diumenge baixa una mica la temperatura de nit, puja de dia, farà més bonança i a la tarda algun ruixat al Pirineu, Prepirineu i nord de la Catalunya Central.
Gràcies, Dani. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2 i gairebé 9 minuts. Tercer i últim dia de vetlla del Papa Francesc amb una multitud de gent, tant al Vaticà com a la ciutat de Roma, on avui és festiu. 150.000 persones ja han passat per la capella ardent a la Basílica de Sant Pere, que tancarà aquesta tarda. Fa pocs minuts, de fet, ha comparegut el portaveu del Vaticà, Matteo Bruni. Enviats especials a Roma, José Antonio Rodríguez i Gemma Bonet. Quina és l'última hora? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs una compareixença de Matteo Bruni, que encara està en marxa a aquesta hora. El portaveu ha explicat que ja han arribat a Roma 149 cardenals, però no ha volgut revelar quants d'aquests són electors, és a dir, quants poden votar en el conclave. Tampoc no ha volgut desvetllar de què s'ha parlat. Només ha detallat que són 33 els cardenals que han pres la paraula en la reunió d'avui. No hi ha tampoc data del conclave. Matteo Bruni ha explicat que els cardenals aniran a visitar la tomba del papa diumenge a les 4 de la tarda i que després faran un respons. Sobre el funeral, ha parlat del protocol en les delegacions dels diversos països. A primera fila, mirant la basílica en tot dret, hi haurà la delegació argentina amb el president Milei, que és el país natal del pontífex. Després, la italiana. I a partir d'aquí es situaran els diversos caps d'estat i de govern presents en ordre alfabètic en llengua francesa. Els cardenals també han decidit avui que el moment de l'enterrament, el moment de rebre sepultura, serà privat, sense càmeres, només amb els familiars i les persones més pròximes al papa. Tots aquests preparatius es feien a l'interior del Vaticà, mentre a fora les cues continuen en 5 quilòmetres. La Capella Ardent, recordeu, tanca avui a les 7, a les 8 es fa una cerimònia ritual per tancar el taüt del papa abans del funeral de demà, que comença a les 10. La conferència de premsa de Matteo Bruni, que, com dèiem, encara està en marxa, és interrompuda amb un fort soroll d'alarma a tots els nostres mòbils, davant l'estupefacció de tots els periodistes que som aquí, per diversos avisos de Protecció Civil. I és que Protecció Civil avisa que la cua de la Capella Ardent es tanca a les 5, perquè les portes de la basílica tancaran a les 7. Per tant, dues hores abans, l'ha acabat de fer quan.
I si ampliem el radi i deixem el que és pròpiament el Vaticà, però seguim a la ciutat de Roma, ja hi ha desplegament policial i de l'exèrcit italià sense precedents per protegir les més de 200.000 persones que assistiran demà a aquests funerals entre fidels i autoritats de tot el món. Seguim a Roma, ara amb l'altra enviada especial, la Mònica Mas. Mònica, bon dia.
Bon dia, doncs la ciutat de Roma està blindada, literalment. Les autoritats italianes tenen per davant un repte important de seguretat i logística. S'espera, com deies, que els funerals hi assisteixin 260.000 persones. Hi ha 130 delegacions internacionals confirmades, poden ser més, ho ha dit Bruni, i també 10 reis, molts dels quals ja són a Roma. Això s'agreja avui la festa de l'alliberament de la pàtria, que és la festa nacional a Itàlia, i això es nota molt i molt pels voltants de la plaça de Sant Pere. Fins ahir ja era difícil accedir-hi, ara ja és un format Miguel quasi des de l'inici de la conciliació, que és la via entra fins a la plaça de Sant Pere. Un dels mal de cap ara mateix de les autoritats és la seguretat durant el trasllat del fèretre des de la Basílica de Sant Pere fins a l'església de Santa Maria la Major, on Francesc vol ser enterrat. És un trajecte llarg, equivalent a unes 4 parades de metro, i que es farà en processó amb el fèretre dalt d'un cotxe perquè els ciutadans puguin veure'l per últim cop. Sentim el responsable de Protecció Civil d'Itàlia, Fabio Siciliano.
És una zona particularment estreta perquè és a Roma, en contrast amb la zona de Via della Conciliazione i la plaça de Sant Pere, ja que la cerimònia fúnebre, que serà privada, s'estarà a punt d'acabar i es donarà, òbviament, llibertat d'entrada als fidels.
Tot plegat, com deies, amb un fort dispositiu de seguretat, compta amb 4.000 policies i ha desplegat l'exèrcit amb franctiradors, també soldats amb una arma electromagnètica d'última generació especialitzada en abatre drons. S'ha establert una zona d'exclusió aèria, avions Eurofighter de combat i estrictes controls també als aeroports, als transports i a la zona del port amb un vaixell destructor per protegir les aigües pròximes a l'aeroport de Fiumicino. Passat el funeral, es mantindrà un dispositiu de 2.000 agents policials durant el conclave i fins que hi hagi fumata blanca.
Doncs amb algunes dificultats, però hem pogut entendre les cròniques de les nostres enviades especials per tal de saber quina és l'última hora a la ciutat de Roma. Aprofitant que aquests dies estem parlant molt de religió i de catolicisme, hem volgut fer una radiografia de quina és l'estat de salut, podríem dir, del catolicisme a Catalunya. I la conclusió és que els catalans que es defineixen com a catòlics pugen 4 punts percentuals en 9 anys i arriben al 56% de la població, segons les últimes dades del baròmetre de religiositat de l'any 2023. Aquest creixement es duplica entre els joves de 16 a 36 anys, tot i que el perfil de la persona catòlica és el d'una dona de més de 65 anys, Mar Riera.
El director general d'Afers Religiosos, Ramon Bassas, atribueix la pujada en bona part al factor migratori, ja que, tot i que a Europa el nombre de creients va a la baixa, a la resta del món puja. A més, remarca que una cosa és identificar-se amb una religió i l'altra és ser practicant. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
Hi ha un cert ressorgiment de la qüestió religiosa entre els joves. El que passa que en les preguntes que fem en la baròmetre de les religions són preguntes que parlen de la identitat, no necessàriament de la pràctica. I aquí hi ha una petita diferència important, perquè després quan preguntes als catòlics que vostès creuen en Déu, la meitat diuen que no. Per tant, no hem d'entendre tant una correlació respecte a la qüestió doctrinal o fins i tot de pràctica, sinó la identitat.
Per Ramon Bassas, el papa Francesc va saber connectar amb els més joves i ara el perfil dels creients és cada vegada més variat.
Avui, la identitat catòlica no és una identitat compacta. Fa molts anys, si tu parlaves d'un catòlic, ja sabies quina orientació sexual tenia, gairebé què votava, quines pautes tenien molts altres temes, no? En canvi, avui això és absolutament impossible. No saps cap d'aquestes coses. Per què? Perquè les identitats són molt més flexibles en aquest moment. I això s'expressa molt bé amb els joves.
El director d'Afers Religiosos també destaca la importància del paper de les dones, que representen el 62% de les persones que es declaren catòliques.
És un quart de tres de la tarda. Més coses. La crisi al govern espanyol per la compra de municions a Israel segueix lluny de tancar-se, tot i els intents de Pedro Sánchez de girafull. Tot i que Sumar es conforma amb la rectificació pública al ministre de l'Interior i no demana la seva dimissió, ara deixen clar que cal trencar la resta de contractes vigents també amb empreses d'armes. Madrid, Dani Saideja, bon dia.
Bon dia. Dels 46 contractes amb empreses d'armament israelianes que el govern espanyol ha adjudicat, encara n'hi ha 9 que no s'han formalitzat, com assenyala l'informe del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau. Malgrat que la vicepresidenta Yolanda Díaz ha quedat satisfeta amb la rectificació al ministre de l'Interior i no exigeix la seva dimissió, recorda un cop més a Sánchez quin és el compromís del govern de coalició.
El govern d'Espanya tiene que cumplir sus acuerdos, que son que no vamos a formalizar compraventa de armamento con un estado genocida que se llama Israel, así de claro, y da igual que sea de un ministro del ramo de interior, del ramo de defensa o de trabajo, que no lo podemos hacer.
Sánchez esperava girar full a la crisi amb la desautorització pública de Fernando Grande Marlaska, a qui manté el càrrec des de 2018, malgrat que ha provocat altres embolics amb els seus socis. La resta de ministres socialistes tanquen files amb la decisió, malgrat que fan evident el seu malestar per la crisi política que ha provocat. Isabel Rodríguez i Óscar Puente.
Bueno, creo que sobre esta cuestión ya han dado cuenta por parte del gobierno de España. Es un asunto que está resuelto.
Para cualquiera... un dia com ayer és muy desagradable. Però prefiero no revivirlo.
Mentrestant, el PP critica que els contribuents hagin de pagar la indemnització a l'empresa israeliana i Alberto Núñez Feijóo llença esta amenaça a l'executiu.
Esto es un aviso a navegantes. El interventor que valide este expediente, el alto cargo o el responsable de la resolución de este expediente tendrá que dar cuenta al Tribunal de Cuentas.
I assegura que si al ministre de l'Interior li queda amor propi, hauria de dimitir.
I a Catalunya s'acceleren les negociacions entre el govern i Esquerra i els comuns per poder aprovar dimarts que ve, en el pròxim Consell Executiu, una segona ampliació de crèdit. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, l'executiu s'obre a fragmentar-la i donar llum verda primer a 1.300 milions d'euros en lloc dels 1.800 per garantir el sou als funcionaris, les ajudes pels aranzels i les dels agricultors per les pedregades, Núria Oriol.
Doncs sí, això ho confirmen diverses fonts consultades per aquesta emissora. Enmig de les negociacions en marxa també durant el dia d'avui, el govern hauria cedit a l'exigència dels republicans d'anar més a poc i incloure també ara la cobertura als agricultors afectats per la calamarsada del cap de setmana passat. Això encarrilaria l'acord amb els republicans per garantir-se els seus vots al Parlament quan s'hagi de convalidar el decret aprovat per l'executiu. Tot apunta al proper ple del 7 de maig, però falta encara per lligar el suport dels comuns que condicionen els seus vots a les polítiques que es despleguin amb els altres 500 milions d'euros, sumats inicialment a aquest segon suplement de crèdit, però que ara en quedarien al marge, vinculats a una tercera ampliació. Els de Jéssica Albiach, que ja haurien pogut arrencar del govern en aquest paquet, una de les seves peticions, 20 milions d'euros, amb projectes a l'energètica pública de la Generalitat. Negocien, però, més mesures vinculades amb l'habitatge, com el cost dels 100 inspectors per poder aplicar el règim sancionador, en salut amb nous centres d'atenció primària i el desplegament de la llei del dentista públic, també el programa d'atenció psicològica gratuït per adolescents.
I el govern espanyol tindrà sobre la taula la petició d'un indult total per l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, condemnada, recordeu, a 4 anys de presó i 13 d'inhabilitació. Segons ha sabut Catalunya Ràdio, l'ha demanat l'escriptora Margarida Aritzeta, exrepresentant de l'Associació d'Escriptors a la Junta de Govern de la Institució de les Lletres Catalanes, on va coincidir amb Laura Borràs. Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Bon dia. Un ciutadà qualsevol pot demanar l'indult per una persona condemnada, però només el pot demanar total, no parcial. Fins ara, la petició d'indult per a Borràs era parcial per evitar-li els 4 anys de presó. Si el govern espanyol accepta la petició d'Aritzeta, la líder de Junts podrà tornar a presentar-se a unes eleccions, ja que decauria la inhabilitació per a càrrec polític de 13 anys. El mateix tribunal que la va condemnar va incloure en la sentència que es tramitaria un indult parcial perquè no entrés a la presó. Aquest tràmit està ja en marxa i la Laura Borràs, a l'espera de la decisió del govern espanyol, té la pena de presó suspesa, però no la d'inhabilitació. Recordem que el govern espanyol, quan va indultar els líders independentistes, només els va retirar la presó, no la inhabilitació. A Borràs se l'ha condemnada per prevaricació i falsedat documental, per haver adjudicat contractes a dit quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. També ha de pagar una multa de 36.000 euros.
Celebrem el mes Carrefour amb la gran festa de l'estalvi, amb supergangues diàries com la costella de porc Carrefour per 4 euros amb 99 al quilo o l'oli d'oliva La Masia 5 litres per 3 euros amb 69 al litre. Vàlid només del 25 al 27 d'abril. Carrefour. Tots ens mereixem el més bo, el millor preu.
Vols estudiar una enginyeria?
A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
T'acompanyem amb el nostre model educatiu Engineering by Doing. Grups reduïts amb atenció personalitzada, projectes en equip, 50% del temps en laboratoris, pràctiques en empresa i un programa de beques al teu abast.
Participa en la sessió informativa del 30 d'abril. EUSS.cat.
A Obramat t'oferim les millors solucions en materials de construcció de les millors marques professionals i el millor preu del mercat amb estoc sempre disponible. També a Obramat Ponès, on compren els professionals. Obramat.
Aquest estiu, apunta't als camps tecnològics d'intel·ligència artificial i drons del Periódico, la Universitat Politècnica de Catalunya i Fundesplai per joves de 12 a 17 anys. 6 dies on faràs tallers amb investigadores i investigadors. Visitaràs laboratoris, faràs sortides a la platja. Vela. Més informació a estiudecolònies.elperiódico.cat.
Fins diumenge 27, supertecnopreus al Corte Inglés.
Emporta't les millors marques d'electrònica i electrodomèstics amb fins a un 20% de descompte.
Portàtils, mòbils, televisors, frigorífics...
Recorda-te'n, només fins diumenge, supertecnopreus.
Amb tots els nostres tecnoavantatges.
A la botiga web i app del Corte Inglés. Consulta les condicions i els models participants al corteinglés.es.
Hola, bon dia. Quiero un café amb llet.
Què és un expat? Expatria, no? És a dir, és fora del meu país. Ara, la diferència entre expat i immigrant, no? Quina és?
No em sento un expat. Em sento europeu.
Els hi lloguen pisos. Què passa? Que l'empresa pot pagar aquests lloguers, però la gent del barri no poden.
Obren locals que estan fets a mida per ells. No s'atenen en català i directament en anglès.
El que són responsables de tot això són els que estan beneficiant-se.
30 minuts. Expats. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Catalunya migdia.
Passant 7 minuts d'un quart de 3 de la tarda, tenim més capítols i reaccions en la guerra aranzelària, en concret la que enfronta els Estats Units amb la Xina. Apple estudia deixar de produir al gegant asiàtic els telèfons iPhone destinats al mercat nord-americà. I els dos governs es contradiuen sobre l'existència de negociacions per rebaixar l'enfrontament comercial, Jordi Canal.
Els quantiosos aranzels que haurien de pagar els mòbils de la Poma fabricats a la Xina han provocat que l'empresa nord-americana es plantegi traslladar-ne la producció. Segons el diari Financial Times, se l'enduria l'any que ve a l'Índia, on les taxes duaneres que els Estats Units han anunciat són més baixes i els dos països les estan negociant. També ho estarien fent els governs de Washington i Pequín, segons Donald Trump. El president nord-americà assegura en una entrevista que el líder xinès Xi Jinping el va trucar per parlar-ne, però el ministre d'Exteriors xinès nega cap consulta ni cap negociació en marxa.
Doncs un dels sectors estrella de l'economia xinesa és l'automobilístic, en què, malgrat les dificultats, hi ha fabricants que competeixen amb els occidentals. El corresponsal de Catalunya Ràdio a la Xina, el Francesc Canals, ha visitat la fàbrica de la companyia NIO, una marca del segment elèctric premium a Hefei.
Bon dia. La xinesa NIO és un competidor directe de Tesla en el segment premium. Catalunya Ràdio ha visitat la factoria de NIO a la província d'Anhui, al sud de la Xina. Tot i que les vendes van amunt, es van quedar el 2024 en 200.000 unitats. L'impuls de Pequín als elèctrics ha generat una bombolla de marques i una guerra de preus. NIO ven més cotxes cada any, però n'ha hagut de rebaixar el preu i continuen pèrdues. Fa front a un aranzel europeu del 20,8% perquè rep subsidis del govern xinès que ajuden a sostenir-la mentre ajusta despeses, retallant plantilla i aposta per la innovació. Sentim Yin Liang, un dels caps de producció i logística.
Hem acumulat reserves de tecnologia estrangera per al desenvolupament del sector de l'automòbil i hem innovat.
és possible dir qui és millor. Dins del sector seguim les tecnologies que hi ha disponibles i tots plegats progressem junts.
NIO té un model propi, el de les estacions de substitució de bateria, en comptes d'haver d'esperar per carregar-la. Ja n'hi ha 3.200 a tota la Xina. El cotxe s'aparca en una mena de petit túnel de rentat, la plataforma s'obre i un mecanisme s'endú en vertical la bateria gastada dels baixos del cotxe. De seguida puja la bateria plena i carretera.
Vladimir Putin i l'enviat especial de Donald Trump, Steve Witkoff, estan reunits a Moscou per tractar el possible alto el foc a Ucraïna. Rússia no ha atès fins ara les peticions del president nord-americà d'aturar els atacs i avui ha provocat 3 morts més a Dnipro. A Moscou també ha mort en un atemptat un alt comandant de l'exèrcit rus. Anem cap allà, cap a Moscou. Cristina Solías, bon dia.
Bon dia. Putin ha tornat a fer esperar Witkoff i ha mantingut la seva agenda. L'emissari li porta la proposta final per la pau a Ucraïna de Trump, que, per cert, acaba d'admetre que Crimea serà russa. Fonts diplomàtiques citades per mitjans nord-americans apunten que l'esborrany preveu també el veto d'Ucraïna entre l'OTAN, el seu dret a tenir el seu propi exèrcit, que Europa serà responsable de garantir-li la seguretat o l'aixecament de sancions al Kremlin. I en això, segons ha explicat el ministre d'Exterior rus, Sergei Lavrov, en una entrevista a la CBS, encara hi ha esculls per l'acord.
El president dels Estats Units creu, i crec que encertadament, que anem en la bona direcció. La declaració del president Trump esmenta un acord i estem disposats a arribar a un acord. Però encara n'hi ha alguns aspectes que cal afinar.
Rússia també ha confirmat la mort en un atemptat amb cotxe bomba del general de l'exèrcit rus Yaroslav Moskalik aquest matí a la regió de Moscou. De moment no se n'ha reivindicat l'autoria.
Doncs encara sobre aquest tema, tot i la negativa de Zelensky a acceptar cessions territorials, com reclama Trump, algunes veus significatives dins d'Ucraïna comencen a valorar-ho com una opció. Hem sentit a la BBC l'alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko.
Actualment hi ha moltes converses sobre possibles solucions. Una de les possibilitats, com vostè diu, és cedir territoris. No és just, però per tenir pau, temporalment podria ser una solució, temporalment. Temporary.
I d'un conflicte a un altre. L'Índia i el Pakistan mantenen el pols arran de l'atemptat de dimarts al Caixmir, que va causar la mort de 26 turistes locals. L'exèrcit indi ha intensificat la presència a la regió i ha destruït dues cases que suposadament pertanyien a familiars dels autors de l'atemptat. El Senat pakistanès ha votat avui una resolució segons la qual considera infundades les acusacions de Nova Delhi de donar suport als insurgents, Eva Pineda.
Les acusacions de l'Índia tenen fonament, segons Ana Ballesteros, la investigadora sènior associada del Reial Institut Elcano. Declaracions a Catalunya Informació.
La realització de Pakistan de que no puede ganar una guerra convencional con India, ¿no?, por su superioridad militar, le lleva a apoyar una guerra asimétrica, guerras híbridas, y ha respaldado muchos grupos insurgentes que han atacado ya no solo en Cachemira, sino que han atacado en el corazón de la capital, en el Parlamento mismo.
Segons Ballesteros, el conflicte està enquistat precisament per la posició del Pakistan, que no vol cedir la sobirania del Caixmir indi com a essència del propi estat. Davant d'això, Nova Delhi amenaça de violar el tractat bilateral de repartiment d'aigües vigent des de fa 65 anys.
India y Pakistán han tenido al menos 4 guerras entre sí, y sin embargo este tratado ha sobrevivido, ¿no? No sé hasta qué punto puede legalmente suspender unilateralmente el tratado, pero tampoco sabemos bien hasta qué punto tiene capacidades de cortar el grifo de forma radical.
Tot i que el Caixmir és de majoria musulmana, Ballesteros no creu que sigui un conflicte religiós, sinó estratègic, perquè és un triangle entre 3 potències nuclears, l'Índia, el Pakistan i la Xina.
Deixem la informació internacional, tornem a Catalunya, perquè amb les reserves dels embassaments de les conques internes fregant el 70%, el pantà de Sau estrena el primer pla d'emergències que s'implanta als embassaments de les conques internes. Aquests plans, previstos des de fa més de 30 anys, preveuen la instal·lació de sirenes d'alarma per ordenar l'evacuació de les zones inundables en cas que les preses col·lapsin o no es pugui controlar l'aigua que en surt. Embassament de Sau, Montse Poblet.
Sau, l'embassament que ha estat la imatge de la sequera i que ara tenim el 69%, és el primer pantà que té a punt el pla d'emergència. I les 3 sirenes amb les que s'ha d'avisar la població en cas de perill ja funcionen. Els plans d'emergència s'aniran implantant entre aquest any i el vinent els nou embassaments de les conques internes. Preveuen el que cal fer quan l'aigua pugi tant o tingui tanta força que causi problemes. En un primer moment, els tècnics han d'observar si esquerdes, rebaixar si es pot el nivell de l'aigua o fer alguna obra per reduir la pressió. Si les mesures correctores no funcionen, es preveu l'evacuació de la població. I si finalment sonen les sirenes, és el senyal que cal marxar. Carlos Barbero, de l'Agència Catalana de l'Aigua, ens detallava alguns dels escenaris que ho podrien provocar.
Una avinguda podria ser un escenari complicat, una filtració podria ser un escenari complicat, un terratrèmol podria ser un escenari complicat, i arribat a un extrem en què es veiés que allò evoluciona d'una forma greu, llavors el sistema està previst per poder disposar d'aquest avís a la població.
Quan sonin les sirenes, tres vegades seguides durant 30 segons s'activa el pla d'evacuació de la població, a la que prèviament, com ja s'està fent aquí a Sau, s'han d'haver repartit fulletons explicatius de com actuar en cas de perill. Seguir les instruccions de Protecció Civil, agafar el kit d'emergència i marxar cap a les zones altes. Aquí a Sau, l'aigua de la presa podria arribar a quatre municipis: Sant Hilari, Susqueda, Osor i Vilanova, però en cap dels casos la població viu a les zones inundables, cosa que sí que passa a la resta d'embassaments.
I mentrestant, a la presa de Rialp, a la Noguera, continuen els treballs per taponar la filtració detectada. En una visita d'obres, els responsables de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre han confirmat que la causa principal de la fuita és que durant un temps prolongat l'embassament ha estat pràcticament buit i aquest any ha arribat a gairebé el 100% de la seva capacitat. Anem a Rialp, per a Joan Álvarez.
Els treballs que s'hi fan consisteixen a fer diferents perforacions a la part alta de la presa per localitzar primer la fuita i després injectar el producte necessari per taponar l'esquerda. Sentim Ramon Luquez, director tècnic de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.
Pues localizarlo primero y con una serie de productos, digamos, que reaccionan en contacto con el agua, unas resinas expansivas, intentar, digamos, hacer un tapón para que eso no digamos, se corte.
Luquez ha afegit que esperen localitzar la fuita aviat i que les feines per taponar-la duraran setmanes. Pel que fa a les causes, tot apunta que es deu al fet que l'embassament hagi passat en poc temps d'estar pràcticament buit a omplir-se fins al 100%.
Porque después de un periodo muy importante de sequía, pues hemos conseguido llenarlo, y eso pues es una de las causas, ¿no? Y cuanta más carga, cuanta más presión, más fácil es que el agua se busque, pues digamos, una salida.
L'aigua que es perd per la fuita ha baixat de 400 litres per minut a 350, perquè la làmina d'aigua va baixant també. Les obres tenen un pressupost de mig milió d'euros. Per acabar, Luquez ha insistit a donar un missatge de tranquil·litat a les poblacions aigües avall de l'embassament.
Passant dos minuts a dos quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya Ràdio. Prepara't. Diumenge 11 de maig torna una nova edició de la cursa al Corte Inglés.
I tornem a córrer per una bona causa: el suport als nens i nenes amb malalties greus i a les seves famílies, juntament amb la Fundació Xana.
Inscriu-t'hi gratuïtament a cursaalcorteinglés.cat.
Recorda, diumenge 11 de maig, Barcelona és la cursa. Ocasió.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
El dissabte 26 d'abril, de 11:15 del matí i fins a les 6 de la tarda, vine a la festa d'inauguració del Parc de les Glòries, el nou pulmó verd de Barcelona. Descobriràs molts racons especials envoltats de natura. Ho celebrarem amb música, tallers, activitats i sorpreses per a tota la família. Informa-te'n a barcelona.cat/glòries. Ajuntament de Barcelona.
Catalunya migdia.
Una vintena d'obres d'art contemporani del fons de la Fundació Soriguer entren des d'avui al Museu de Lleida per conversar amb el patrimoni històric i artístic. Jaume Plensa, al costat de restes prehistòriques, o Miquel Barceló, inspirant-se en l'art rupestre de Cogul. L'exposició, que es diu Origen, es podrà veure fins al mes de gener. Lleida, Noelia Caselles, el títol ja ens dona moltes pistes.
Hola, Òscar. Sí, tot i que té un doble sentit, així ho ha explicat Anna Vallès, que és la presidenta de Soriguer.
Per una banda, l'origen de la col·lecció Soriguer, que és aquí a Lleida, i també l'origen com a font d'inspiració i de concepte també dels artistes contemporanis amb l'art antic.
L'exposició la formen una vintena de peces contemporànies de Soriguer que anem veient al llarg del recorregut pel museu. Hi trobem, per exemple, una pintura de Miquel Barceló on la tela simula les parets d'una cova plena de rupestre al costat de la recreació de les pintures dibuixades a la roca dels moros del Cogul. I en un altre punt, un cap de plensa, no dels més coneguts, que passa gairebé desapercebut entre restes d'homínids prehistòrics. I és que l'art d'ara o d'abans té molts punts en comú. Clara Arbués és la directora del Museu de Lleida.
Al final, la creació i l'obra pictòrica i artística sempre va encaminada al mateix, no? A parlar de la humanitat, que és al final la nostra essència.
L'única peça que trobem sola a la sala d'exposicions temporals és una gran instal·lació del britànic Matt Collishaw. També hi ha peces d'Anselm Kiefer, Liza Lowe o Bill Viola, entre d'altres.
I si no voleu anar al museu, podeu anar al cinema.
Vas canviar de pis després del divorci, oi?
Sí, ara visc en una mena de loft.
Una road movie sense sortir de Barcelona i la menys convencional, la dels barris populars, que normalment no visitem. Això és La Furgo, el primer llargmetratge de ficció del director Eloi Calvo, que demà es presenta al BCN Film Fest. Explica la vida d'un home, l'os, sense feina, divorciat i amb una filla de 6 anys, i que viu en una furgoneta, Valeria Obreda.
Presentat com una comèdia, La Furgo és l'adaptació del còmic del mateix títol de Ramon Pardina i Martín Toñola, que també col·laboren a la pel·lícula. Tot i la duresa de la història, el protagonista veu la vida des d'un prisma fantàstic i oníric que es presenta amb dibuixos. L'os és Pol López, que reconeix que cada cop hi ha més gent que es pot trobar en la mateixa situació que el seu personatge.
La generació del càncer d'un duro, directament. Tothom es pot sentir identificat amb aquesta precarietat laboral, de com la ciutat l'està absorbint els fons d'inversió, de com es dona molta prioritat al turisme, de com es gentrifica, la soledat que també tot això genera.
La realitat, però, és que l'os està molt sol, malgrat els amics que li donen suport. Per això, segons Eloi Calvo, la pel·lícula també va de saber demanar ajuda.
No era una cosa que fos tan clara des d'un inici. Va ser una cosa que vam anar trobant treballant amb el Pol, no? El fet d'aquesta ajuda, o lo important que és mantenir persones al teu voltant, no? Que et puguin donar ajuda en cert moment i que tu siguis capaç de demanar-la, no? Que no tanquis en banda per orgull o per por o per vergonya.
La Furgó s'estrenarà als cinemes el 20 de juny.
I si no voleu esperar el 20 de juny, voleu anar abans al cinema, avui arriben novetats a les cartelleres.
Je vous présente le docteur Augustin Massé.
J'ai lu vos livres. Le fléau des seigneurs.
Per exemple, la nova pel·lícula del cineasta d'origen grec Costa Gavras, un estudi sobre la lliure decisió de morir. És una de les novetats destacades de la setmana, però n'hi ha més. La repassem amb Marc Garriga.
A El último suspiro, Costa Gavras, als seus 91 anys, dona voltes al tema de la mort. Ho fa presentant casos diferents de pacients terminals que, amb l'ajuda d'un escriptor filòsof, analitzen com morir de la manera més amable. Un dels millors episodis és el d'una família gitana amb una matriarca interpretada per una deliciosa Ángela Molina. També arriba la sorprenent The End, un fosc musical sobre la fi del món que no acaba de funcionar, tot i que Tilda Swinton encapçala el repartiment. Això sí, arriba en versió subtitulada en català.
I els que poden estar ben contents són els amants del cinema infantil i d'animació.
Per molts anys, per molts anys.
Poden estar contents perquè avui poden escollir entre tres novetats.
Sí, això és Moon, el meu amic Panda, una pel·lícula d'aventures de format clàssic. Molt més interessant és Mi vida a lo grande, rodada en stop motion, sobre l'assetjament escolar. I la tercera és Una noche en Zoópolis, amb animals zombis de dibuixos animats més adients, potser per a un públic una mica més gran. Per acabar, també s'estrena la segona part d'El Contable, una cinta d'acció amb Ben Affleck, la terrorífica Until Dawn, basada en un joc de la PlayStation, el drama migratori basc La isla de los Faisanes, i dues reposicions, l'episodi 3 de Star Wars, que fa 20 anys, i Conclave, que torna amb força després de la mort del papa.
Hem anat a un museu, hem anat al cinema, també podem anar al teatre.
I ara som aquí, de camí cap a no sabem què. Els quatre intermitents encesos condueixen...
Aquests que sentim són Marta Marco i Joan Carreras. Protagonitzen Cor dels amants, de Tiago Rodríguez, que s'estrena avui al Lliure de Gràcia. És el primer text de l'actual director del Festival d'Avinyó i ara n'ha fet una nova versió, Montse Camps.
L'espectacle parla sobre el pas del temps i els seus efectes en l'amor, en l'altre i també en el fet mateix de fer teatre. L'obra, traduïda per Cristina Genevat, es representa en català un factor clau per a Tiago Rodríguez.
Debo confesar que después de hacerlo en francés y en griego, que me gustó muchísimo, en catalán estoy en casa. Es muy raro porque no hablo la lengua, pero estoy en casa escuchando la lengua. Y eso habla de nosotros.
Carreras i Marcos posen en la pell d'una parella que s'enfronta a una situació de vida o mort i cada man explica de manera simultània la seva versió dels fets. Tot un repte per Joan Carreras.
Ha sigut segurament de les peces que més ens ha costat estudiar a la vida per trobar una certa llibertat amb una partitura tan estricta on va des de la polifonia absoluta a la cacofonia més absoluta.
Cor dels amants es podrà veure fins al 25 de maig.
I avui també tenim novetat musical. Perquè som paracaigudistes, en caiguda lliure, el cel entre les mans. Això que sentim és Paracaigudistes. És el primer tema del nou disc dels Catarres, que du el mateix títol, Paracaigudistes. El missatge que volen transmetre és que cal atrevir-se a viure, ho explica el cantant Eric Vergés a l'Agència Catalana de Notícies.
Aquesta mena de metàfora que fem amb paracaigudistes, no? Que tots ens llancem a la piscina, que ens atrevim a viure, no? Sense pensar potser tant en les conseqüències, sinó més en el moment, i guiar-te una mica més per l'instint i per les emocions, i al final es tracta d'això, de celebrar aquest moment de fer el salt.
Doncs és la novetat dels Catarres. I abans dels esports, expliquem que el Premi Sant Jordi de novel·la es converteix en el guardó més ben dotat de la literatura catalana. Ho ha anunciat Òmnium Cultural i l'editorial Univers, que han arribat a un acord perquè el guanyador cobri 75.000 euros. Fins ara eren 60.000. A més, el jurat també podrà premiar un finalista i s'avança el 15 de juliol la presentació dels manuscrits.
Catalunya migdia.
D'aquí a 20 minuts seran les 3, 20 minuts per la informació esportiva que avui ve des de Sevilla. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Comença a haver-hi ambient de final de Copa aquí a Sevilla?
Home, a veure, aquí a Sevilla ambient sempre en trobes, i més un 25 d'abril, però vaja, el que em deies de final de Copa, que també no n'hem pogut veure gaire encara. Sí que comencen a arribar aficionats dels dos equips, tot i que el gruix s'espera que sigui demà, ara ho expliquem. Més de 31 hores perquè es jugui la final de Copa entre el Barça i el Madrid. Som a Sevilla, al costat del riu Guadalquivir, molt a prop de la Torre de l'Oro. I demà a aquesta hora, aquests carrers que ara veiem més o menys tranquils, estaran plens d'aficionats del Barça i del Madrid que hauran viatjat per viure un clàssic que donarà un títol. Barça-Madrid demà a les 10 de la nit a l'estadi de la Cartuja. I a aquesta hora, el més important, però, és saber on són els protagonistes. Per tant, Ramon Salmurri, on tenim els jugadors del Barça?
A l'hotel de concentració, el Barça és a Sevilla, ha arribat aquest migdia amb una novetat destacada a l'expedició blaugrana. És Marc-André Ter Stegen, ha entrat a la llista de convocats, ja està recuperat de la lesió al tendó rotulià del genoll dret i, per tant, ha entrat amb la resta dels seus companys en una llista sense descartats perquè recordem que Hansi Flick té dues baixes de cara a aquesta final, la de Robert Lewandowski i la d'Alejandro Valde.
Doncs el que deies, la principal novetat ha estat aquesta entrada de Marc-André Ter Stegen. És cert, Salmurri, que l'alemany feia temps que tenia al cap tornar a jugar en el tram final, o com a mínim poder tornar amb l'equip, en aquest tram final de la temporada.
A veure, és un retorn que a priori no té una conseqüència directa en aquesta final, és a dir, Wojciech Szczęsny seguirà sent el porter titular, però és cert que continua alimentant una mica aquest debat sobre la porteria blaugrana de cara a final de temporada i en una hipotètica, sobretot, final de Champions. Un Ter Stegen, que es va lesionar el passat 22 de setembre, 215 dies després d'aquesta lesió i operació, el tendó rotulià ha tornat a la convocatòria. Com expliques, ja fa temps que estava entrenant amb el grup perquè Ter Stegen té entre cella i cella poder participar a la recta final de la temporada.
Doncs veurem quin és el paper que té Ter Stegen a partir d'ara, però ha viatjat amb l'equip, amb aquesta alta mèdica, com deia el Salmurri. Per tant, l'última hora de la part esportiva pel que fa al Barça ja l'hem explicada. Busquem ara l'institucional. El president del Barça, Joan Laporta, també és a Sevilla, ha viatjat amb l'equip, Bernat Soler.
Sí, efectivament, ha viatjat amb l'equip. Avui el Barça ha viatjat amb un avió gros, no et sabria dir exactament el model, però d'aquests que s'utilitzen per fer travesses transoceàniques, perquè hi havia molts acompanyants amb l'expedició, entre els quals pràcticament tota la directiva del Barça. Laporta ha anat acompanyat de 13 directius. Demà arribarà el directiu Escudero, i els únics que no han viatjat han estat un directiu que mai en sabem res, que es diu Tito Castro, i Xavi Puig, el directiu de la secció del futbol femení, que demà se'n va cap a Londres i, per tant, avui ja no ha viatjat cap a Sevilla. Sí que ha viatjat, curiosament, Josep Cubells, el director responsable de la secció de bàsquet, tot i que avui l'equip de bàsquet juga a Mònaco, un partit transcendental dels quarts de final de l'Eurolliga de bàsquet. Per tant, ja tenim també la directiva instal·lada a Sevilla. Aquesta nit, sopar oficial de la Federació Espanyola al Real Alcázar de Sevilla, amb les directives, amb les autoritats, amb representants de la cultura i de la política andalusa, un sopar d'etiqueta al qual, doncs, possiblement t'hi acabin convidant.
Sí, segur. segur. Potser ens conviden a ser-hi fora per veure com arriben.
Això ho volia dir.
Ah, d'acord, a dins ho dubto. Doncs, com dèiem, som a prop de la Cartuja, no del Guadalquivir. La Cartuja la tenim una mica més lluny. Fa un temps espectacular, que a tu, Bernat, sempre t'agrada destacar molt quan vas als jocs, fitxar-te amb la temperatura. A Sevilla, doncs, la temperatura és sensacional ara mateix.
Hem d'advertir els aficionats, sí, sobretot els del Barça, que ens estan sentint, i que demà o aquesta nit comencin ja el viatge cap a Sevilla, que s'esperen màximes de 30 graus. És a dir, que estem pràcticament en època estiuenca aquí a Sevilla. Fa molta calor.
La Cartuja no hem tingut encara gaire temps de veure com està, però vaja, Bernat, estarà tot a punt perquè es pugui jugar demà a la final.
Sí, és un estadi que es va inaugurar l'any 1999, és a dir, és relativament modern, pels mundials d'atletisme que es van fer aquí a Sevilla, i que s'ha remodelat. El que s'ha fet, precisament, és treure la pista d'atletisme, que és el motiu pel qual es va inaugurar aquest estadi, i s'hi han posat una anella de seients que ha fet que s'hagin augmentat 15.000 localitats. Ara, l'aforament total de la Cartuja és de 72.000 localitats, és un estadi 5 estrelles i que acollirà partits del Mundial del 2030.
I el rival del Barça, el Madrid, què fa? Arriba a la final en un moment complicat esportivament, amb molts dubtes amb el seu tècnic, Ancelotti. Salmurri, ha aterrat per això ja l'equip a Sevilla?
No, el Madrid viatja aquesta tarda a partir de les 3. Aquest matí ha entrenat a Valdebebas, a la ciutat esportiva del Real Madrid, i aquesta tarda a l'estadi, a la Cartuja, només farà, diguem-ne, la visita al terreny de joc. Ancelotti té dubtes. A l'11, el primer, saber si opta per aquest mig del camp de 3 amb Vinícius, Mbappé i Rodrigo a la part davantera, o si opta pel 4-4-2 amb Rodrigo com a gran sacrificat. A tot això, l'altre gran dubte del tècnic és a l'altre a l'esquerra. Camavinga era teòricament l'escollit per ser el titular, però es va lesionar contra el Leganés, i ara Ancelotti ha de decidir entre Mendy i Fran García per aturar, intentar frenar Lamine Yamal.
Doncs tenim els equips situats. Ens falta el que dona sentit a una final de Copa, l'afició. Acompanyat demà a l'estadi de la Cartuja per més de 26.000 aficionats, la major part dels quals, o del Serra, viatjaran cap a Sevilla entre aquest vespre i sobretot demà a primera hora del matí.
Doncs sí, a banda de tots els socis i penyistes que viatjaran pel seu compte, el club ha organitzat també 18 autocars i 8 trens especials per aquest desplaçament a Sevilla. Els autocars sortiran a 9:45 d'aquest vespre, des del carrer Martí Franquès de Barcelona. Això és a tocar de l'accés número 9 del Camp Nou. El club calcula que més de 1.000 aficionats faran aquest viatge en aquests autocars. És un desplaçament d'anar i tornar, sense fer nit a Sevilla, tal com ha explicat al matí de Catalunya Ràdio un dels que hi viatjarà, Pep de Sant Feliu de Codines, un dels aficionats que farà aquest desplaçament amb l'autocar.
Espero dormir entre parades alguna estoneta i arribar a Sevilla al migdia a tope, guanyar el partit i cap a casa, perquè l'autobús aparca al costat de la Fan Zone i ens ha dit que després del partit, depèn de la celebració, marxarem una hora o altra i tornarem cap aquí després del partit.
Mentrestant, els 8 trens especials en direcció a Sevilla sortiran demà mateix des de l'estació de Sants de Barcelona. El primer ho farà quan faltin 20 minuts per les 7 del matí. L'últim està previst que ho faci cap a 7:45. Es calcula que en aquests trens hi viatjaran prop de 3.500 aficionats blaugranes.
Doncs tot d'aquests aficionats els veurem, sobretot demà, com deia, de l'Eudald per Sevilla i per les fanzons. Avui el moviment, aquesta tarda, d'aquí unes hores, es viurà a la Cartuja, Salmurri.
A partir d'un quart de sis comença l'activitat amb la roda de premsa de Hansi Flick i de Ronald Araujo. A les sis, entrenament del Barça amb els primers 15 minuts oberts als mitjans de comunicació. I a partir de les set, la fotografia de rigor entre els capitans i els entrenadors, entre Carlo Ancelotti i Hansi Flick. Un Ancelotti que a partir d'un quart de vuit farà també la seva roda de premsa acompanyat d'un futbolista del Real Madrid.
I tot això ho podrem seguir al Tot Costa, un Tot Costa que també serà especial. Jordi Costa, bona tarda.
Bona tarda, Laia.
Et tinc aquí al costat a Sevilla, heu viatjat amb la Sònia Gelmà, perquè avui comencem aquest desplegament, diríem, especial de Catalunya Ràdio, amb aquest Catalunya Migdia, amb la informació esportiva des de Sevilla, però és que, a més, fem un programa especial al Tot Costa també des d'aquí, que tindreu, a veure, explica'ns.
Doncs, home, per descomptat el seguiment de l'última hora de tot això que explicava el Salmurri, les rodes de premsa, escoltarem els entrenadors. També escoltarem què hi diu la premsa que segueix el Madrid habitualment, que sembla que arriben a aquesta final mitja en pell de xai.
S'estan animant,
jo
crec,
particular...
eh?
Ah, sí?
Jo crec que és una mica, però vaja, ja ho veurem.
Jo els prefereixo creixiditos, que diria Mourinho, que en pell de... Campell de Xai. I hem quedat amb un home que és d'aquí de Sevilla, però que va jugar al Barça. De fet, va ser protagonista de l'última final de Copa que el Barça va guanyar al Madrid, a València, el 1990. I bé, per parlar d'ahir, d'avui, del Barça amb Ricardo Serna, que vaja, crec que és un personatge interessant perquè també ens pot ubicar una mica en la que és la seva ciutat, com està rebent aquesta final de Copa, tot i que evidentment no hi juga cap equip sevillà.
Doncs tot això amb un Tot Costa especial que farem vaja, des de Sevilla, des del centre, des on serà, per si hi ha aficionats del Barça.
Calle Sierpes, el bar La Robles Laredo, que és pel que ens han comentat, encara no hem tingut l'oportunitat d'anar-hi, però pel que ens han comentat és un bar molt, molt tradicional d'aquí, sobretot està el rovell de l'ou de la ciutat per començar a copsar si ja aterren aquests gairebé 30.000 aficionats d'una banda i de l'altra, i per fer ambient de final, que com tu deies, el que passa al camp és l'important, però el que passa al voltant en una final de Copa també és especialment rellevant.
Ja que et tinc aquí, creus que el Barça és favorit per guanyar la final?
Crec que és molt favorit, però no estic gens segur que això serveixi de res. És més, segons passen les hores, em fa por ser tan favorit.
Doncs el Jordi Costa, que el sentirem després de les 7 amb aquest Tot Costa especial, amb la Sònia Gelmà, des de Sevilla, encara un apunt més de la final. Com és habitual abans d'una final de Copa, han parlat els àrbitres del partit. Normalment això no passa. Xavi Aymamí, què han dit els àrbitres? Suposo que d'entrada esperen que no siguin ells els protagonistes del partit.
No, esperem que no, que els protagonistes siguin els jugadors sobre el terreny de joc de la Cartuja. Com deies ara mateix, fa una estona que han parlat l'àrbitre principal del partit, el basc Ricardo de Burgos Bengoetxea, i l'àrbitre de VAR, l'asturià Pablo González Fuerte. És una iniciativa de la federació per conèixer les sensacions del col·lectiu arbitral abans d'una final de Copa. Doncs bé, tots dos s'han mostrat molt satisfets per poder arbitrar la final, però atenció, amb el que ha dit González Fuertes, l'àrbitre de VAR, quan li han preguntat a propòsit dels famosos vídeos de Real Madrid Televisió, on l'equip blanc assenyala el que ells consideren errors arbitrals que els perjudiquen.
No te quepa ninguna duda que vamos a tener que empezar a tomar medidas. Vamos a tener que empezar a tomar medidas. Muchísimas más serias de las que están tomando. No lo vamos a seguir permitiendo. En pocas fechas, posiblemente tengáis ciertas noticias sobre lo que está aconteciendo y lo que va a venir. Y el día que tengamos un problema de verdad, entonces pues nos echaremos las manos a la cabeza y lo condenaremos. Pero ¿quién se va a hacer responsable de ese problema?
Després ha matitzat que ell s'estava referint a tot l'entorn futbolístic, club, jugadors, comunicats, vídeos... Però el moment més frapant d'aquesta roda de premsa ha arribat quan a De Burgos Bengoetxea li han preguntat si aquests vídeos del Real Madrid poden ser un mal exemple per a aquells nens que en el futur volen ser àrbitres. Bengoetxea, emocionat i entre llàgrimes, ha explicat situacions reals amb les que s'ha trobat.
Cuando un hijo tuyo va al colegio y hay niños que le dicen que su padre es un ladrón y llega a casa llorando, eso es muy jodido. Lo que hago en mi caso es intentar educar a mi hijo, ¿vale? Para decirle que su padre es honrado.
Déu-n'hi-do, Laia, el que ha donat de si la roda de premsa dels àrbitres.
Doncs sí, Déu-n'hi-do, i aquest testimoni, aquestes declaracions tan emocionat de l'àrbitre, parlant dels seus fills. Abans d'anar a publicitat, un apunt més del Barça, en aquest cas no de la final, però sí que del Barça, perquè aquest matí l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat definitivament el pla urbanístic per rehabilitar l'antiga masia del Barça, que serà, recordem, la seu social del club, i tot i que hi ha veïns que denuncien irregularitats de les obres, el Barça ja té el permís per executar aquest projecte. Fem ara, sí, una pausa i seguim.
Sean Scully és la nova exposició de la Fundació Catalunya a la Pedrera. Més de 60 obres al llarg de més de 60 anys d'aquest referent de l'abstracció contemporània. Explora les seves pintures, escultures, fotografies i obres sobre paper i viu una experiència visual i emocional. Submergeix-te en l'univers d'Scully a la Pedrera fins al 6 de juliol.
Tens insomni? El cap emboirat? Falta de desig? T'has engreixat? La menopausa no és un final, és una nova etapa. A Màxima t'acompanyem en aquesta fase de la vida amb rigor mèdic i calidesa perquè recuperis el teu benestar i la teva energia. Som al carrer Montaner 292 de Barcelona. Informa't a maximahealth.com o truca al 93 049 15 15. Màxima, sempre al costat de la dona.
La primera pedra per a un triplet blaugrana es posa a Sevilla.
Divendres i dissabte segueix la programació especial de Catalunya Ràdio des de Sevilla amb motiu de la final de la Copa Barça-Madrid.
Divendres, a partir de les 7 de la tarda, sentirem els protagonistes del clàssic El tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Farem l'anàlisi prèvia del clàssic de Copa.
I parlarem amb il·lustres andalusos que n'han disputat més d'un.
Dissabte, a partir de les 6 del matí, al suplement, Roger Escapa ens explicarà quin color té Sevilla.
Viurem les hores prèvies del partit voltant per la capital andalusa amb l'afició blaugrana.
I a la tarda, David Clopés i el seu Tot Gira ens acompanyaran fins a la TDT amb l'ambient al voltant de l'estadi de la Cartuja i l'última hora dels dos equips.
Viu l'emoció de la final de la Copa amb Catalunya Ràdio.
Amb el suport de Pales Shooter, el fabricant català de pales de pàdel i pickleball, el nou esport de moda.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya. Catalunya migdia.
Sevilla fent el repàs de l'actualitat esportiva. Ens hem posat al dia amb tota l'última hora al voltant de la final de Copa entre el Barça i el Madrid. Els equips ja els tenim aquí a Sevilla, però hi ha més qüestions, com ara el Girona. Hem de parlar de la Lliga. No hi ha manera. Continua sense aconseguir aquesta victòria tan necessària. Ahir semblava que podria sumar els 3 punts, però al final empat al camp del Leganés, que deixa l'equip Eduard Solà amb només 3 punts de marge sobre el descens.
Sí, Laia, el Girona ho tenia tot de cara ahir a Leganés, a Butarque, i va deixar escapar una victòria que l'hauria costat molt a la permanència i al gran objectiu d'aquest final tram de temporada. El Leganés va quedar amb 10 al minut 19, Estuani va fer el 0-1 al minut 54 i el partit estava controlat, però l'equip va perdre energia, va anar cedint terreny, el Leganés s'ho va creure i Munir va empatar al minut 92. De tenir el descens a 5 punts i el Leganés a 8 es va passar. De tenir el descens a 3 punts i el Leganés a 5. I augmentar a 11 la xifra de partits sense guanyar i a 14 la de partits consecutius encaixant un gol. I Mitchell, que a la sala de premsa es va mostrar enfadat i crític amb la manera com havien encaixat el gol al 92, però també convençut que se n'acabaran sortint. El Girona no va poder aconseguir la victòria que tothom dona com a clau per aixecar els ànims d'un equip que cada cop s'enfonsa més moralment i haurà de tornar a intentar d'aquí a 10 dies, que serà el pròxim partit que disputarà a Montilivi contra el Mallorca.
I de del futbol al bàsquet, perquè ho dèiem abans amb el Bernat Soler. Avui hi ha un partit important també per al club blaugrana, l'Eurolliga. Després de la derrota dimecres a la pista del Mònaco, els blaugranes busquen una victòria que iguali aquesta eliminatòria a quarts de final. Ernest Macià.
Doncs sí, Laia, busquen fer el mateix que va passar ahir contra tot pronòstic al Panathinaikos Efes, on l'Efes va guanyar la pista dels grecs, on el propietari del Panathinaikos amenaça en marxar de l'Eurolliga perquè no estan d'acord amb algunes decisions arbitrals, però la realitat és que ara mateix el factor camp el té l'Efes, el té Istanbul, i per tant el Barça vol fer avui el mateix, com ha explicat el Bernat Soler, sense el president del Barça de bàsquet, Josep Cubells, que s'ha anat a veure el futbol, però això sí, amb Juan Carlos Navarro, amb Mario Fernández i amb tots els jugadors disponibles, malgrat les baixes.
I encara tenim temps per repassar altres qüestions del dia amb la Marta García. Marta, ara parlàvem de l'Eurolliga de bàsquet, sí, però també hi ha competició europea, una cita destacada aquest cap de setmana, amb la Final Four femenina d'hoquei patins.
Sí, perquè es disputa a Palau Solità i Plegamans, i a més ho fa amb un equip català, que és precisament l'equip local. Demà es disputen les semifinals i la final el Palau, doncs, que disputa aquesta competició. Hi ha més coses el cap de setmana. Torna al Mundial de Motociclisme amb el Gran Premi de Jerez, el Gran Premi d'Espanya. De moment, els germans Márquez han començat manant en estos entrenaments. Ha tingut Àlex Márquez una caiguda sense conseqüències. Ha marcat, de fet, el millor registre per davant del seu germà. Viñales, per exemple, quart. La segona sessió comença res, en uns minutets, ara a les 3 de la vesprada. Una recomanació també de cara al cap de setmana, la Lieja, Baston Lieja, que tanca la trilogia de les Ardenes en ciclisme de tota esta setmana. I atenció a un apunt de tennis, Paula Badosa ha renunciat a disputar la competició avui en l'Open de Madrid. Els problemes d'esquena li han tornat a impedir jugar, i atenció, perquè és una situació molt delicada. Caldrà veure com evoluciona per tal de replantejar-se la temporada i el seu futur, Laia.
Doncs aquest és el repàs de l'actualitat esportiva del dia que hem fet avui en bona part de la redacció des de Sevilla, amb aquesta prèvia de la final de Copa que juga demà el Barça a les 10, amb el Real Madrid aquesta tarda a les 7, tot costa especial, també des de Sevilla, amb totes les rodes de premsa prèvies d'aquesta final. Però seguim aquí a Catalunya Ràdio amb el Catalunya Migdia i l'Òscar Fernández.